persona en línia.
Ah, sí?
Que és el Bernat Ferreter i Gavarró,
sí?
Net del doctor Pere Gavarró.
Fantàstic.
Bernat, molt bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Hola, com estàs?
Hola, què tal, Genís?
Hola, hola.
Com va això?
No sé si volies explicar alguna cosa del teu avi,
sí.
de si el
sí.
vas... evidentment el vas conèixer, perquè es va morir l'any 80, sí, no sé quina edat tens exactament, Bernat, però evidentment el vas conèixer. Com era el teu avi?
Bueno, el meu avi, com heu descrit, era un personatge d'aquests savis d'abans, d'aquests metges d'abans, d'aquests gentlemans d'abans, que anava amb la pipa, la pajarita, el barret, era una persona sèria, però com que nosaltres el que volia explicar-te, el Genís ha explicat tot el tema de com a metge, com a intel·lectual, com a excursionista, com a catalanista, i jo t'explicaré petites anècdotes d'avi, vale? Venia els diumenges a dinar a casa, doncs així, vestit així, i reia poc, quan era d'aquestes persones que quan explicaves les coses tots teníem que escoltar-lo, si no se... volia que estiguessin per ell per explicar-les unes anècdotes absolutament impressionants, però el que sí volia explicar, i si ho he dit una mica el Genís, és el tema de l'excursionisme, que a part doncs, de ser un gran cirurgià i ser gran catalanista, era gran excursionista. Vull dir, la Via Gavarró, que està a la Pica d'Estats, que sí. és la ruta que porta a dalt de tot, és una ruta que la que hi havia fins ara podies pujar a la Pica d'Estats sortint de Catalunya, entrant a França i tornant a Catalunya per pujar a dalt. Doncs ell volia, era tan catalanista que va intentar descobrir, i la va descobrir, una ruta que no tingués que sortir de Catalunya per arribar a dalt de tot de la Pica d'Estats. Vale?
Sí, molt bé, molt bé.
Sí, la seva ruta era bàsicament patriòtica.
Ah, exactament.
O sigui, no volia haver de sortir del territori per arribar fins dalt.
Exactament. No, és que és una ruta molt més difícil que la que hi havia abans, que era sortir, entrar per França, tornar a pujar i tal. I ell sol, en aquella edat, que a casa tenim una foto, ell als 72 anys, a dalt de tot de la Pica d'Estats, amb la vestimenta d'aquella època, que és impressionant, doncs fins que no aconseguís pujar a dalt del pic sense sortir de Catalunya, no fos cas que sortíssim de Catalunya, doncs no va parar, i d'aquí la Via Gavarró.
T'he de preguntar una cosa, perquè no sé exactament, ets fill de qui?
Mira, sóc fill de la seva filla gran.
De la filla
ella
gran.
Tenia dues filles. Imagina,
sí.
tenia dues filles, li agrada tant la muntanya, que sí. una es deia Núria, perquè la meva mare es va morir fa molts anys.
Exacte.
I l'altra, la tieta, es diu Montserrat.
Si sí, la teva mare era la Núria.
De Catalunya.
Sí, abans quan fèiem la referència precisament a les dues filles, la teva mare és la Núria.
Sí.
Que era la gran de les dues?
Sí, sí, i inclús ell, la meva mare va treballar amb el meu avi com a infermera, vale? I va treballar com a infermera, hi ha unes fotos de... Quan es va fer aquest homenatge en el Col·legi de Metges, doncs es van passar una sèrie de fotografies on es veia el meu avi i la meva mare d'infermera.
Déu-n'hi-do, o sigui que encara més a més a la filla treballava
sí,
amb ell.
Sí, va seguir tot aquest tema. I llavors, doncs això, volia destacar el tema del gran excursionista que era, de gran amant de la naturalesa, gran catalanista, perquè va fer aquesta ruta i cada cop que passava davant d'una senyera, es treia el barret. Era d'aquelles persones que si veia una senyera, parava el cotxe, es treia el barret i seguia caminant.
Home, són tota aquesta generació que jo puc entendre que ara un nano de 10, 12, 15 anys ens escolti i li sorprengui. Però és que estem parlant d'una gent que va patir molt, que va haver de marxar a l'exili, que se'n va haver d'anar sense saber si podrien tornar. El teu avi se'n va anar l'any 39 i no va tornar fins al 48, vull dir que va estar 9 anys fora, va enganxar les dues guerres. Ostres,
sí, sí.
Puc entendre que per ell la bandera sí. fos tan simbòlica, no només del país, sinó també de la seva pròpia identitat, com perquè cada cop que la veies es traies el barret.
Sí, és que a més, el doctor Pere Gavarró no és tan conegut, diguéssim, com altres doctors plàstics de Catalunya o d'Espanya, precisament per aquest catalanisme. O sigui, va tornar en ple franquisme i com que ell no va voler renunciar a cap de les seves idees catalanistes, doncs va exercir de metge, però al segon pla, diguéssim, d'acord? A segon plano. Ell vivia a l'Avinguda Diagonal, aquí tocant Francesc Macià, tocant l'emissora. En les seves cartes mai va posar Avinguda Generalíssimo Franco, mai. I la seva dona, la meva àvia, sempre patia perquè deia, ai, Pere, que ens vindrà la policia, ai, Pere, que no sé què, no sé quants, perquè ell mai, en les cartes que escrivia, la seva adreça era Avinguda Diagonal, mai va posar Avinguda Generalíssimo Franco. Vale? Amb actituds d'aquestes, clar, és un metge poc conegut perquè ell no va voler, en ple franquisme, doncs cedir els seus grans principis de catalanitat, etcètera, etcètera, no?
És el, a qui escolteu és el Bernat Ferreter Gavarró, el net del, del doctor de qui estem parlant avui, del doctor Pere Gavarró, el pare de la cirurgia plàstica a Catalunya, que també ens volia explicar, trucar a la ràdio per explicar-nos algunes de les anècdotes del seu avi. Bernat, és un gust, perquè quan estem parlant precisament d'un personatge que ens ho doni de primera mà la, la informació, és fantàstic. Moltíssimes gràcies, Bernat.
Gràcies a vosaltres i, Genís, moltes gràcies, perquè quan he sentit aquest matí, sí, perquè hi ha un gran metge, no sé què dic, a veure si diu l'avi, a veure si diu l'avi, a veure si diu l'avi,
sí, sí.
Pere Gavarró, se m'han caigut els pantalons a terra,
Company, sí. En tinc molts en llista, sí. I els anem fent a mesura que, mira, anem trobant el dia per portar-los, però aquest doncs. Especialment és especial.
Sí, 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 és molt entranyable, és poc conegut, però és molt entranyable, realment. Moltes
merci,
gràcies pels programes que esteu fent, tu.
Les 11 i 5 minuts, moltíssimes gràcies, Bernat.
A reveure.
Genís, haurem de donar pas als serveis informatius de la ràdio. No sé si es troba aquest llibre que tens
feliç,
a les mans.
Soc feliç.
Sí, ja, ja ho
soc
veig.
Feliç, sí, perquè, clar, quan truca un familiar i et ratifica una mica la història que expliquem, sí. I l'amplia amb aquestes anècdotes, és fantàstic.
És meravellós, és el millor que ens pot passar.
Penso que els oients s'adonen de la gravetat de tot el que ha passat amb la nostra història. Sí, entens? Sí. Volia destacar, no ho sé, aquest llibre, que és boníssim, jo parlaria directament amb l'Alfons Zarzoso, i el Jaume Macià, a veure si hi hauria alguna manera de, no sé, poder-ne tenir més o poder-ne aconseguir. És un llibre publicat pel Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, pel Memorial Democràtic, pel Centre d'Història de la Ciència, la Fundació Privada de l'Hospital Sant Pau. Hi ha molta gent implicada aquí. Està molt ben fet, això, eh? El doctor Macià, sí. Va treballar 15 anys amb el fons Gavarró per anar llegint totes aquestes cartes. Hi ha una feinada de por aquí. Parla de més de 50 caixes que dormien a sota la torre del rellotge de l'Hospital Sant Pau. Una cosa impressionant.
Totes aquestes cartes que mai signava des de l'Avinguda Generalíssimo, sinó de la Diagonal. Déu-n'hi-do. Genís, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Igualment.
11 i pràcticament 7 minuts. Anna Alfonso, bon dia.
Bon dia.
Dani Aguilar, bon dia.
Bon dia.
L'ANC donarà detalls la setmana que ve de la manifestació del dia 11 de setembre, de la Diada.
Sí, ho ha explicat Jordi Sánchez en una entrevista a Europa Press. Assegura que serà una manifestació clau perquè l'1 d'octubre guanyi el sí, però apunta que el fet que hi hagi urnes o no depèn del govern. Sánchez també ha assegurat que l'Estat no té capacitat d'aturar el referèndum. Diu que el govern espanyol pot desarticular una banda de terroristes, però no té res a fer contra l'1 d'octubre.
L'Estat espanyol pot desarticular una banda de delinqüents. L'Estat espanyol pot desarticular un esquema terrorista. L'Estat espanyol no pot desarticular la voluntat d'un poble i d'un govern legalment i legítimament escollit. Són ells els qui han de dir com no votarem. De moment gesticulen, amenacen, utilitzen tribunals, obren expedients, intenten arruïnar la vida personal el que va ser el president del govern i els seus consellers.
Les inscripcions per la manifestació de l'11 de setembre s'obriran dimarts. El complex Hard Rock tindrà més hotels, més botigues i més equipaments dels que es van anunciar dilluns. Es construiran en properes fases del projecte. L'únic casino del recinte podria ampliar-se fins a triplicar els gairebé 10.000 metres quadrats previstos. El director de l'Incasol, Damià Calvet, ho ha explicat en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
Hi haurà molta més oferta. Més oferta hotelera i més oferta complementària. També estem pensant que la qualitat d'aquesta oferta marca la xifra d'inversió. I aquí hi ha la voluntat, normalment és així en tots els complexes turístics integrats, i Hard Rock, així ho ha expressat, d'obtenir la màxima qualitat possible.
Calvet també està convençut que la demanda presentada per la plataforma Aturem BCN World davant del TSJ no podrà aturar el projecte. Les obres del complex podrien començar al setembre del 2018 i l'obertura podria ser d'aquí a 3 anys, al 2020. A aquesta hora comença la platja de Sant Pol de Mar, al Maresme, la prova pilot amb gossos socorristes. Sant Pol és el primer municipi que incorpora gossos en les tasques de salvament. De moment només és una prova, però l'objectiu és que l'any que ve els gossos puguin formar part de l'equip de socorristes de la platja. El cap operatiu del grup de rescat aquàtic Caní, Ramsès Martí, explica de RAC1 que els gossos són companys ideals pels socorristes.
Pensem que una persona s'ofega molt ràpidament i molt més ràpid encara si parlem de criatures. Llavors, si tenim l'oportunitat de fer servir més energia per anar més ràpid, sabent que el gos ens traurà. Pensem que un gos de rescat pot arrossegar 4 persones cap a fora de l'aigua. I en cas de rescats múltiples, rescats amb dificultat o rescats a distància on el socorrista arriba molt fatigat, l'ajut del company Caní és indispensable.
Segons com vagi la prova pilot d'avui, el grup intentarà incorporar els gossos de salvament a Sant Pol els caps de setmana quan hi hagi més banyistes. De cara a l'any que ve volen fer-ho durant tot l'estiu i esperen que s'hi sumin més ajuntaments. Detinguts tres membres d'un grup criminal per haver estafat més de 6.000 euros a bancs. El cervell de la trama és un extreballador d'una entitat bancària que sabia com funcionava per dins. El primer que feia era seleccionar una empresa ja constituïda que actualment no tingués activitat. Després contactava amb l'administració de l'empresa i l'adquiria. Així ho va fer amb 5 empreses. Els tres detinguts tenen entre 41 i 46 anys i són veïns de Castellbisbal i Cornellà del Llobregat. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.
I als esports, Roger Federer cercarà a partir de les 3 de la tarda el 8è Wimbledon del seu compte particular. El suís s'enfrontarà a Marin Cilic i Sivens. A més, ascendirà fins al tercer lloc del rànquing ATP. El quadre femení Garbiñe Muguruza va aixecar ahir el seu primer trofeu a l'All England Club, sumant el seu segon gran slam de la seva carrera. Muguruza va derrotar Venus Williams 7-5 i 6-0. A la Fórmula 1, a les dues, es disputa el Gran Premi de la Gran Bretanya. Hamilton sortirà per davant de Kimi Raikkonen i Sebastian Vettel. Fernando Alonso, sancionat per canvis en el seu McLaren, ho farà últim. En els Mundials de Natació està previst que comenci a aquesta hora la final de parelles de natació sincronitzada. Ona Carbonell hi participa amb Paula Ramírez, però tindrà complicat repetir la medalla aconseguida ahir en la competició individual. I el Tour de França, avui 15a etapa amb dos ports de primera categoria. En la jornada d'ahir, Chris Froome va recuperar el mallot groc, que és ara 18 segons de Fabio Aru i a 23 de Romain Bardet.
I pel que fa al temps, el sol i la calor es mantindran com a protagonistes. A partir del migdia, els termòmetres s'enfilaran cap als 35 graus a Ponent, la Vall de l'Ebre i el Pla de Bages. La xafogó també serà marcada a la zona de la costa.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Uf, estimat, he somiat que trobàvem una casa amb un descompte de fins al 60%.
No ha estat un somni. Ahir vam veure a bbvavivienda.com que han baixat el preu a 1.992 habitatges.
És veritat?
Aixeca't, que avui trobarem la casa que volem amb un descompte de fins al 60% a bbvavivienda.com.
Avui és el nostre dia.
Aquest estiu, torna a gaudir de la història amb els Hereus de la Terra. L'esperada continuació de l'Església del Mar. Els Hereus de la Terra, d'Ildefonso Falcones. Publicada a Rosa dels Vents.
No creus que ja és hora de remodelar tot això?
Dubte número 53.
Dubto que sigui el moment.
A ICO creiem que qualsevol moment és bo perquè tornis a creure en el teu negoci. Per això financem els projectes de les pimes i els autònoms del nostre país. Línies ICO, comença a creure.
Doncs mira, ens ha quedat com nou.
Informa't en el teu banc a ICO.es o al 900-121-121.
Escoltes la música d'ET i se't posa la pell de gallina? Viu una de les pel·lícules més emotives de la història del cinema, amb la banda sonora en directe interpretada per l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.
El 10, 11 i 12 de novembre a l'Auditori. No et quedis sense les entrades a auditori.cat.
RAC 1.
Aquest divendres 21 de juliol, RAC 1 i CaixaBank presenten Versió On Tour. Viu amb Toni Clapés i tota la colla un final de temporada únic. El Versió RAC1 girarà amb un bus turístic pels carrers de Barcelona. Primera parada a les 4 i 20, Camp Nou, amb l'actuació de Mishima.
Sempre estigui jo, qui més estima.
Segona parada, a les 5 de la tarda a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, amb l'actuació de Scarlets and the Femme Soul Band. Tercera parada, a 4:45 tocats, a la plaça de Catalunya amb l'actuació de Los Manolo. La quarta parada la farem al Parlament de Catalunya i la cinquena i última, a 6:45 del vespre, al Xiringuito Xiroi Cala Nuri, a la platja Nova Icària. Final de festa amb l'actuació de la Copla Contemporània. Versió On Tour. El final de temporada més turístic del Versió RAC1. Us hi esperem. Entreu a rac1.cat per conèixer tots els horaris i el recorregut del Versió On Tour.
RAC1. Tots som u.
A RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Avui ho hem traslladat a diumenge, però normalment el dissabte a aquesta hora del matí diríem allò de Blai Morell, bon dia.
Bon dia.
Òscar Broc, bon dia.
Ei, bon dia.
Toni García, bon dia.
No està.
Missatge de socors de RAC1 a la població catalana. Si trobeu...
Sobretot a la gent, veïns de Sagrada Família, sisplau.
Sagrada Família. Si trobeu a Toni Garcia, ens l'envieu a la ràdio, sisplau, perquè havíem quedat que parlaríem de Joc de Trons.
Cinesa t'ofereix aquesta secció.
M'heu d'arreglar una cosa que és molt, 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 molt important, Òscar i Olai. N'heu d'aixecar la moral perquè porto tot el matí adonant-me.
A veure.
Que ni a l'equip del Via Lliure, ni la redacció en general d'informatius i de... No, informatius sí. Esports no ho sé massa. El Dani Puntí Prats, els col·laboradors que han passat fins ara al programa, ningú veu Joc de Trons.
Ostres, i
de l'equip sí, de l'equip sí. Ja.
De l'equip tu i jo.
Tu i jo, sí.
I de què
ni prou, sigui, ni la Núria, no? Ni la Folquet, ni la Ballonesta, ni la Gatjoli. Ningú ha vist el Joc de Trons.
Aquestes persones,
ah, sí.
Demà de què parlaran? Demà la feina de què parlaran? Perquè no es parlarà d'una altra cosa.
Sí, us quedareu desperts a les 3 de la matinada per veure el primer episodi de Joc de Trons?
Jo crec que els autèntics fans voldran veure'l abans que ningú, més que res perquè a les 10 del matí ja tindrem tots els spoilers posats a Twitter de tota la gent quan...
Jo que ho vegis en directe.
Aleshores, exacte, jo recomano si no... que ho veieu en directe, ho feu això de Twitter, que és eliminar paraules clau, que ho fa un amic meu. Ah. I elimines paraules clau i així no t'assabentes.
Com es fa això?
Pues, suposo que elimines les paraules Joc de Trons, spoilers, no sé què, i t'evites almenys, suposo que al final ho acabes trobant, no? Però,
sí, perquè sí, clar, depèn de l'idioma que posis, si poses Joc de Trons, sí, però si poses Juego de Tronos però o Game of Thrones...
Ja és un filtre que poses per almenys no trobar-te de nassos amb els spoilers del primer episodi i només aixecar-te, que és una putada.
Avui, a les 3 de la matinada, arriba en ple mes de juliol l'hivern. Que m'agafa el Carles Fernández aquest matí, el col·laborador del programa, a la tertúlia, i amb fort de micròfon em diu: no, a veure, jo la sèrie no l'he vista, però la música m'agrada molt.
Ah, està bé això.
La sintonia li agrada, això està bé.
És que aquesta sintonia, jo crec que encara que no sàpigues de què va la sèrie i no hagis vist mai Juego de Tron, Joc de Trons, és aquestes sintonies que et posen en escena, que ja et sents a sobre el cavall amb una espasa i a punt de matar algú.
Doneu-me detalls, a veure, 3 de la matinada, a través d'on...
Tens dues possibilitats, o HBO, HBO Espanya, o Movistar Sèries.
Sí,
a partir de les 3 de la matinada comença...
És estrena mundial. És a dir, alhora, a tot arreu.
A tot arreu, a les 3 de la matinada.
Els subtítols han d'estar ben preparats, o el doblatge, o el que sigui.
Ja deuen tenir capítol, imagino...
Sí, però això és perillós,
No les tinc totes,
Clar, és que el tema és, si tu vols bloquejar qualsevol possibilitat que aquesta sèrie i el primer episodi acabi apareixent a través d'internet i a través d'on sigui, prèviament a que s'emeti, no li pots donar gairebé ningú. Llavors,
o donar-li
si tu,
algú ho, que realment...
Clar, però el doblatge ja intervenen moltes persones.
No, doblatge no, dic el subtitulat.
Subtitulat. Sí, bé, però el traducció... Jo, a mi no m'estanyaria...
De molts països,
No m'estanyaria que Movistar se veiés en dual, mira el que et dic. És a dir, o en castellà o...
No, en castellà encara no.
O en dual, perdó, en anglès.
Ah.
O sigui, en anglès. No sé,
en anglès sense subtítols.
Home, és que si ho emeten de forma simultània als Estats Units, no ho sé, És a dir, en doblat no ho veuran segur.
No, però amb subtítols sí.
Amb subtítols sí, però suposo. Ostres, permet-me que ho dubti una miqueta.
Sí. Bueno, no, el que vull dir és que si és en subtítols, s'ha clavat molt bé que ningú se li hagi anat
Suposo que deuen estar amenaçats de mort.
Sí, perquè va ser la passada temporada que es van filtrar...
Alguna cosa es va filtrar,
els dos primers capítols, si no recordo malament.
Sí. Fins i tot en aquesta temporada s'ha filtrat una imatge de storyboard, fins i tot, alguna que he vist jo per alguns articles, o sigui, que sempre es filtren algunes coses, però és veritat que no s'ha filtrat cap informació que sigui vital de cara a la setena temporada. Això és un gran mèrit, donada l'expectació que aixeca aquesta sèrie.
A més, després ho explicarem, perquè fins i tot l'explicava l'actor que interpreta el Jon Snow, el Kit Harington, que havien rodat escenes falses.
Ah, sí?
O sigui, escenes que finalment no surten, per despistar on apareixien personatges importants
dins
de la mateixa escena. No, és seriós, això, ja ho ha explicat. I són escenes que després no sortiran, no, o sigui, no es veuran perquè són falses. Es van rodar només com una mena d'esquer o perquè la gent es pensés que comencés a fer allò, teories i expectatives, i finalment doncs no surten.
Farem una cosa, ho he anunciat durant tot el matí perquè ha estat conquerint l'estudi de RAC1, ha estat aquí presidint la taula central de l'estudi de RAC1 i del Via Lliure, un tron de Joc de Trons des de les 7 del matí que està aquí. És una rèplica, jo deia, se m'ha oblidat, a mig matí me n'he donat que m'havia oblidat de dir que és en miniatura.
Sí, home, sí, imaginat, clar,
òbviament. M'he imaginat molta gent a casa veient el tron gegantí al mig de l'estudi.
Com un fotut allà dins, no?
Per la gent que no vegi Joc de Trons, no sabrà com és, però és molt, molt, molt icònic. És un tron gegantí de ferro.
De ferro, fet d'espases.
Fet d'espases que se suposa que són tots els rivals que han anat caient i que s'han fos en un tron, que sempre et recorda la quantitat de dolor que implica i de sang que implica dominar un territori, i que sempre diuen que és un dels trons més incòmodes del planeta Terra, per també recordar-te que ets un inquilí de pas.
Sí, perquè no hi dures gaire.
És un tro d'aquells que si llences com si tiressis al sofà pots sortir una mica mal ferit. Has d'anar molt de compte de quantes seus.
Bé, tenim aquest tron i tenim un joc de trencaclosques oficial de la sèrie de King's Landing. King's Landing és la capital, és Desembarcament del Rei, la llar dels Lannister, 3D.
És brutal, eh?
El pack, o sigui, el trencaclosques, sí, sí. 260 peces, i, com dèiem, aquest tron de ferro on ara seu Cersei Lannister. És una rèplica de 7 polzades, ara per imaginar-vos una miqueta, l'alçada, a veure, què faríem?
20 i pico centímetres, no?
Igual no arriba a 20 centímetres, uns 15 centímetres d'alçada, potser. 15. I que ens han cedit, i ho agraïm molt des d'aquí, al Homoludicus, que és una botiga de Granollers, on podeu trobar-hi jocs de taula, jocs de cartes, miniatures, material de pintura i d'escultura en massilla, zones de joc, una pila d'activitats amb xerrades, exposicions, partides de jocs de taula en grup. De fet, si voleu informació, homoludicus-granollers.org, i ens han cedit el tron de Joc de Trons i el trencaclosques, que seran tots dos per un oient, d'acord? Què heu de fer per guanyar aquest premi? Això és important. Doncs heu de respondre una senzilla pregunta a través de dues vies, a través de Twitter i a través de Facebook. Pengem ara mateix un missatge al Twitter i un missatge al Facebook. Què heu de, si és el cas del Twitter, retuitejar, seguir-nos i contestar? I en el cas de Facebook, doncs també seguir-nos, fer favorito i respondre. La pregunta és, qui s'acabarà asseient al tro de ferro al final de la sèrie? Qui?
O sigui, l'última persona.
Jo tinc molts dubtes. La sèrie amb qui s'acaba assegut al... No tenim la resposta, és un joc,
no,
això.
No,
és però qui creieu?
És la gran porra.
És la gran porra.
Jo puc dir la meva opció? Jo crec que s'acaba asseient al final de tot Tyrion.
El nan.
Que el nan acaba sent el que mana a tot aquest percal, diguem-ne.
És que aquest matí, quan jo ho he dit, tothom deia, he sentit, sí, és molt fàcil.
Tu també ho has dit?
Sí, jo no he dit el Tyrion, jo he dit a la redacció. I salta el Xavi Pardo, company dels serveis informatius, i diu, home, és evident que serà la Targaryen, no? Serà la Khaleesi. Diu, ha de ser una dona. Ha de ser una dona, clarament. I després ell mateix s'ha corregit i diu, bueno, també podria ser, i anar dins d'una altra. I jo anava pensant per dins, sí, i Jon Snow, i Tyrion Lannister...
És que amb George R. Martin pot ser la meva mare.
O algú que encara no hagi aparegut.
És veritat, perquè potser arribem a l'últim episodi i només queda una persona viva de tota la sèrie.
O ressuscita algú, que també podria ser.
Jo crec que el que ha fet molt bé Joc de Trons és sempre sorprendre el públic, i jo crec que profanar personatges que tothom, que tots donàvem per immortals o perquè aguantarien molts més episodis dels que han aguantat. I jo crec que mai sabrem el que passarà al final d'aquesta sèrie, mai ho endevinarem.
És que, la sèrie ens agafarà si a la primera temporada ja es carreguen el personatge, que era un dels personatges centrals, a partir d'aquí, doncs ja pots fer...
Senyores i senyors, s'asseu al tro de ferro
amb la ressaca del segle.
Toni García. Ramon, un aplaudiment, sisplau.
Gràcies.
Què tal? Bon dia.
Hombre.
Què tal?
Bon dia.
Una cosa tinc...
M'agradaria dir que ha sigut la ressaca.
Una cosa tinc clara. Tu no t'asseuràs al tren de ferro.
Bé, aquí.
Arriba l'estiu amb les ofertes Thinking de Hyundai, que a més d'oferir-te 5 anys de garantia, 5 d'assistència i 5 de manteniment, si el finances no comences a pagar fins l'octubre. A més, amb el pla Canvia Hyundai et donem fins a 1.600 euros addicionals al valor del teu cotxe. Finançant amb Santander Consumer FCSA fins al 21 de setembre. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris de Barcelona.
Has vist la nova?
Li demanaré el Facebook, els dos mesos al WhatsApp, després d'un any l'Instagram, un any de likes i al febrer li dic si vol quedar.
Gran pla, oi?
A la vida ja ens esperem massa. No t'esperis per tenir un Ford Focus. Només el juliol per 13.500 euros. Finançat amb FC Bank. Condicions a Ford.es. Prova-la a la xarxa Ford de Catalunya.
Mundo Deportivo et convida a formar part d'un mosaic fotogràfic gegant a l'Estadi Olímpic per celebrar els 25 anys de Barcelona 92. Penja la teva foto a mosaicbarcelona92.com i forma part de la història olímpica. Amb el suport de Mundo Deportivo i de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini de CaixaBank, Danone, El Corte Inglés, Frida, Allianz, Coca-Cola, Movistar i Seat. Entra a mosaicbarcelona92.com.
Tu què demanes? Jo una Big Mac.
Jo una Mac Royal Deluxe amb amanida, iogurt grec, amb fruites, refresc... Ah, i un cappuccino.
Uau!
És que sóc del Club Vanguardia. Et presentem el menú exclusiu Club Vanguardia de McDonald's. Hamburguesa, patates o amanida, beguda, postres i cafè per només 6 euros. Amb el Club Vanguardia ets una persona afortunada també a McDonald's. Més informació a clubvanguardia.com.
Alfas, dilluns a la nit, a 8 TV. Tenir capacitats extraordinàries...
Los llamados alfas.
No els converteix en herois.
¿Por qué nosotros? Siempre me estás diciendo lo especial que es tu equipo.
Els converteix en el blanc perfecte.
Todo el caso era una trampa desde el principio.
Alfas, una sèrie trepidant. ¡Quieto! Dilluns a la nit, a 8 TV.
Comença a escalfar.
Empieza a calentar. Comença a escalfar i demostra el que sents.
La cursa del Barça. 10 quilòmetres per adults i també curses infantils per nens de 8 a 15 anys. 3 de setembre de 2017. Reserva't la data i inscriu-te a fcbarcelona.cat/cursa. La cursa del Barça. La cursa que sents. Cursa Barça CaixaBank.
A RAC 1, dia lliure. Dissabtes i diumenges de 7 a 2. Amb Xavi Bundó.
4 minuts i dos quarts de 12 del matí, ara ja sigui incorporats els tres pantalleros, amb tot tipus
si
de sorpreses.
Si m'arriba tot amb Blai, jo quedo amb el gos a la terrassa prenent cacauat.
No es poden canviar les normes a la gent.
M'heu destruït.
És un animal de costums.
Bé, us he de dir que no paren d'arribar missatges de moltíssima gent amb la porra, que estic molt d'acord amb el que deia el Broc, és la gran porra.
És la porra.
Que a més a més, no ho sabrem ni aquesta temporada, ens haurem d'esperar l'any que ve, em sembla.
No només televisiva,
Sí, sí, no, mundial.
És la gran porra.
Sí, sí. No, i és veritat que potser a la primera dius, home, és molt evident, poden ser, jo penso, dues persones. La Calesi, mm-hmm, perquè és com, ostres, és imbatible, sí, aquesta senyora, no es crema, va amb tres dracs, vull dir que no...
Qui guanyarà?
I qui vols que li faci res? I llavors apareix l'altra opció que molta gent està apuntant, que és el nan, que és l'intel·ligent, és el que t'estimes més de la sèrie, probablement,
no? I a part és el personatge més dèbil, és el personatge més petitó...
El que ha crescut més.
Que sembla que no està destinat a ser
dèbil aparentment. Gran rei, saps?
El que passa que sí que és cert que
avui, aquesta setmana, el Basté l'entrevistava, no? I clarament jo crec que és dels l'actor probablement que ha generat més empatia amb tothom.
Però el seu personatge, les dues últimes temporades, ha perdut protagonisme. Com a mínim a la cinquena i sisena va perdre una mica de protagonisme.
No estic gaire d'acord amb això.
No? Jo crec que sí, no sortia tant.
Jo crec que han reduït la dosi per tal de no cremar-lo, perquè crec que a les properes, o sigui, aquesta i la següent, serà molt important. I de tota manera, el llibre ja, el seu personatge és el més atractiu de tots. Sí, està clar, és un personatge dissenyat perquè...
I crec que una de les grans encerts de Joc de Trons és haver trobat l'actor que ho podia fer. Perquè no era fàcil, trobar un actor que pogués omplir aquest paper. O sigui, no era trobar un senyor que fos baixet,
sí.
O un nan.
Trobar un tio que tingués l'entitat dramàtica perquè te'l creiessis.
Mira, l'Àlex Santaló, dues coses que respon l'Àlex. Un, diu, posaria amb el foc que el Joc de Trons avui s'emet en versió original sense subtítols.
Sí, és el que jo he dit.
Posaria amb el foc.
És el que jo he dit. És que em sembla que la fan en anglès només.
No ho sé.
No vull assegurar-ho perquè la gent ara... Però jo diria que la que fan en directe, en emissió simultània, crec que Movistar és... Només
jo aquí afegiria un concepte, és la guerra a mort entre Movistar Plus i HBO.
Sí, però s'emeten alhora, és que jo pensava, només se la quedarà un i no els dos.
Perquè hi ha un acord des de la primera, o sigui, que es va firmar a la primera temporada, quan ningú pensava que HBO desembarcaria aquí, el Desembarco del Rei ha sigut el seu, arriba a Espanya, i va firmar per totes les temporades, es va firmar per la sèrie sencera, es va dir, tota la sèrie s'emetrà a Movistar Plus. Òbviament HBO té els drets mundials, que aquí no hi ha discussió, i avui la pots veure a HBO, a la pàgina web,
sí,
la plataforma d'HBO, i també pots veure'l a Movistar Plus. Jo no descartaria que HBO es pogués veure amb subtítols aquí. I a Movistar no, perquè això és una mica la guerra bruta, tot això dels nazis a la Segona Guerra Mundial és una broma.
Clar, és a dir, suposo que, si algú té accés a traduir aquest guió de la primera del
problema
episodi,
és que, i si el té, és HBO.
El problema és que hi ha un secretisme absolut i que l'episodi s'envia potser 3 hores abans o 4 hores abans, a priori, perquè puguin simplement comprovar que està tot correcte,
sí,
però HBO
ja la té, no necessita res.
Capítol,
no necessita
i
res.
Us puc adelantar que hi ha gent als Estats Units que parla espanyol i que pot subtitular-la.
Que no necessites enviar-la.
La
porra és la porra. O sigui, en aquests moments és brutal la reacció de la gent. Us llegeixo alguns missatges. La Laida diu Tyrion Lannister, ho veu claríssim. La Tere diu la Daenerys Targaryen, la Khaleesi. La Olga diu Brandon Stark. El Tomàs diu Arya Stark. Diuen també el Tron de Ferro, Daenerys i Tyrion. Separat, Jon Snow al nord. L'Àngela diu, jo crec que acabarà el Tron la Khaleesi, la Daenerys de la mà de Jon Snow, és el que tots els fans volem, que això és veritat, que un final feliç en aquest sentit tindria bastant...
Descartem-ho, jo diria.
Descartem-ho? Val. O sigui, es mataran aquests dos, no? Val, d'acord. A través de Facebook, Arya Stark, Tyrion Lannister, sobretot aquests dos apareixen molt, Jon Snow apareix molt, i després també... Hi ha molta gent que està convençut que és la Khaleesi. O sigui, la Khaleesi per Déu, clar, és això que dèiem al principi, Acadèmia en principi, una senyora que no es crema i que té tres dracs, té molt guanyat.
Ja, però jo crec que precisament per això se la carregarà George R. Martin, és a dir, aviam, és que tothom dona per fet que Khaleesi arriba fins al final, i en aquesta sèrie no arriba fins al final ningú.
Sansa Stark, diu algú, Sam Turley, l'amic loser de Jon Snow.
Amb el bé que està a la biblioteca, tu creus que t'ha complicat la vida?
Que és,
no,
que és aquell nano gras.
Joder, el Tron de Ferro.
Alguns oients que diuen la Khaleesi, que ha de ser una dona, alguns oients. És veritat que la tendència en els últims temps és que les dones tenen un paper extraordinari dins de la sèrie, tindria tot el sentit que acabés sent la lideressa, la reina, fos una dona.
I si fos a Cersei?
Clar, és la mateixa Cersei, no és descartable que el mal triomfi, vull dir que...
De tota manera, jo crec que no descarto que no hi hagi Tro de Ferro quan s'acabi la sèrie,
Que en algun moment
algú fos explotar... I no s'hi pugui sentar ningú perquè no hi és. S'ha de sentar al terra.
Aquí ara passa una cosa, que és que molta gent ens està escoltant i sap de què parlem, i gent que no té. Estem dient noms com si parléssim en xinès. Va, a veure si ho ubiquem una miqueta. A veure si ho ubiquem. És molt difícil, per ubicar. Però si haguéssim de fer... No, un resum de la sèrie no. Si haguéssim de fer un resum de la idea de la sèrie, és que en aquests moments són 7 regnes que tenen un sol tron que ho unifica tot, i la lluita en aquests moments és una animalada entre tots els fronts, totes les famílies que s'estan a punt de trobar, però vaja, com un xoc final, per a veure qui aconsegueix el tron.
I això li has d'afegir també l'ofensiva d'aquesta mena de monstres, zombis que es diuen caminantes blancos amb, amb el senyor de la nit, que realment és la gran amenaça aquesta. És a dir,
ningú diu que s'asseurà el tron.
És veritat, aquell home no s'asseu a cap lloc.
Aquell
home no s'ha assegut en molt de temps.
Ni dorm.
Aquell home fa temps que no manté relacions sexuals, és un tio que està molt traumat.
Com a màxim va a cavall.
Sí, no li busques...
Com a màxim, no li diguis que vagi del cavall i s'assegui a cap lloc.
Escolta, perdona, quina pressió pel pobre George R. R. Martin per finiquitar la sèrie, no? Perquè ningú digui, ai, quin final.
Jo recordo que ell, en realitat, pressió hi ha poca.
Ja.
Ell està desenvolupant una altra sèrie ara mateix.
Correcte.
Està involucrat com a productor executiu als spin-offs que es faran de la sèrie quan acabi.
I està fent els llibres.
Un any i mig i està fent llibres.
Però al final dels llibres, més o menys, ja sé que va per llocs separats.
Ell ionitza un episodi de cada temporada, un i és assessor, diguem-ne, que és el tio que diu, doncs això em sembla bé, això em sembla malament.
Aquest mora, aquest no mora.
Però hi ha molts ionistes escrivint la sèrie. És a dir, la pressió no és per George Martin, la pressió és per tothom, perquè facin alguna cosa que ningú s'esperi. que ja et dic jo que serà negativa, en principi.
Sí,
a veure, jo crec que no espereu que tots s'agafin de la mà com els barrufets i se seguin una sobre l'altra el tro de ferro.
Per resumir-ho també pels oients que no ho coneixen, és la sèrie que he vist més matances de protagonistes mai a la vida.
És la sèrie amb el casament més maco.
Exacte.
Sí. És bonic, sí. Que és, sí, la boda roja, és el casament més bonic que s'ha fet
mai. Jo crec que aquesta setena temporada, si ens sembla molt bèstia el que hem vist fins ara pel que fa a les matances, aquesta setena temporada es polirà a la meitat del càsting. Jo crec que això és evident.
Jo recordo que quan començava la sèrie, primer episodi, algú que ja portava tota la temporada al darrere em va dir, sobretot, l'únic consell que et don que abans
no
que miris la sèrie,
ningú.
No t'enamoris mai. Mai,
sí, 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 sí.
Mai, perquè mai saps, bons, dolents, tothom acabarà pel mànec.
A la catarada un, nyaca.
No, nyaca. Jo crec que ells feien com pols d'opinió, no? Com enquestes, i diuen, què és el personatge que t'agrada més? Aquest.
Mira, i anaven aparent.
La setmana següent, pataclats!
No, jo crec que el primer impacte per moltíssima gent a la primera temporada és que el que veus que... Home, que és un spoiler després de 7 anys.
Perdona, hi ha gent que els expliques Romeo i Julieta?
Sí, val.
Què vols dir que moren els dos?
No, però ja no cal que digui el nom, però el que veus que és clarament el bo, el protagonista, el tal, no sé si és el tercer o el quart episodi, li tallen el cap en públic. Però vaja, en una escena que, per cert, jo crec que hi té molt... De tots els referents que n'hem begut moltes vegades quan mires sèries de televisió o pel·lícules, que penses, a l'últim segon passa alguna cosa, i aquí no passa res.
No. Sí,
a l'últim segon ha de passar alguna cosa, algú el salva, la situació més extrema, perquè
clàssic,
sempre hem begut d'això, no?
El clàssic on el butxí és l'amic del protagonista.
Exacte, i fa no sé què i
tal. En aquí el butxí no coneix ningú, el cap.
El butxí no pensa. Hi ha aquella dècima de segon que dius, ara és quan passa i el salven,
no,
i no
passa mai res.
Jo crec que
mai ningú en aquesta sèrie ningú. Només s'ha fet una concessió en aquest sentit, que és la resurrecció d'un personatge.
Sí, sí, sí.
És l'única concessió que trobo jo que s'ha fet.
Una cosa, això també t'ho acabaràs menjant amb patates.
No, per això he dit abans a micro tancat el que em sembla a mi que...
El Joc de Trons, res és gratis. Mm. Pensa qui ha ressuscitat en aquest personatge i el rol que ocupa la sèrie. Només et dic això, és Ohud.
Ostres, estàs amenaçador, estàs
molt amenaçador.
Vale.
Molt.
Bé, com que n'hem parlat moltíssimes vegades, jo només us anava a preguntar que, per resumir... Diu l'Àlex Santaló, diu, i els que falten per ressuscitar. Perquè clar, home, si comencem a ressuscitar tothom aquí, no, també, no.
Home, tant. Jo no tenia Joffrey.
Joffrey és un dels més malparits que hi ha hagut. Bé,
que està molt ben triat aquest xaval, eh?
Resumir els punts forts que té la sèrie a tots els nivells, audiovisualment, al fons de la qüestió, filosòficament, si voleu, les idees de fons, com que per algú, per convèncer-lo.
Una sèrie que pots traslladar a l'època actual pel que fa el que t'explica de la lluita de poder. Jo crec que és una sèrie que va sobre la lluita de poder i sobre l'ansietat que tenim nosaltres per aconseguir aquest poder, no? I que som capaços de fer qualsevol cosa, la més horrible que se'ns pugui passar pel cap per aconseguir aquest poder que és tan addictiu. Jo crec que la sèrie va bàsicament d'això i per això ens arriba, no? Perquè és una cosa que és molt actual, també.
Mm. Jo crec que el gran que de Joc de Trons és convertir cada episodi en un event i haver començat molt a baix, és a dir, a tots els nivells, pressupostos, actors, etc, etc, amb gent que era desconeguda. La majoria d'actors que han treballat a Joc de Trons eren actors desconeguts, absolutament. És a dir, no hi havia cap estrella. O sigui, Sean Bean potser...
No, sí.
Però Sean Bean no coneix ni Cristo, no coneix ningú.
A més, era conegut només perquè moria gairebé a totes les pel·lícules on apareixia.
Sempre mor a tot arreu.
Sí, sí, és cert.
Això és un tipus d'actor, eh? Sí, jo sé que es pot definir l'actor que sempre mor.
Crec que fins i tot...
L'altre dia estava veient El Senyor dels Anells, la primera pel·lícula, i sí, mira, Sean Bean.
Abans de crear la primera pel·lícula ja l'han matat.
Dius, no, que no havia de morir i mor...
És veritat que HBO, al principi, tenia confiança poca mitja en la sèrie, els pressupostos eren molt limitats, i a mesura que la sèrie ha anat creixent, li han donat més, i clar, ara ja la cosa està desmadradíssima, tant que la sèrie costa molt més que la majoria de pel·lícules que es fan a Hollywood en un any, o sigui, costa una pasta.
De què parlem, hòstia, per episodi? De què podríem estar parlant? A l'igual no tens les xifres, però...
No, jo crec que cada temporada costa al voltant dels 200 milions de dòlars.
Sí, jo crec que cada
200 milions.
I crec que l'última... I sent una sèrie que gasta molts diners, potser en efectes especials si voleu, però no hi ha tantes batalles, no, de moltíssima gent.
No, però perquè té un equilibri bestial entre... Els calés se'ls gasten en localitzacions,
sí,
saps? En vestuari, en que la sèrie té un aspecte, en fi, magnífic, és cinematogràfic absolutament, i de fet diuen que l'última temporada, això també és un rumor, que cada episodi serà una pel·lícula. És a dir, cada episodi de l'última temporada dura una hora i mitja.
De l'última, o sigui, de la que encara falta...
No, falta
quan, quan, quan falta, per cert? Quan s'estrena això, l'última?
En principi, en 2018.
Un altre any.
Sí, un any, sí, sí, un altre any.
Un any.
Un altre any.
Però sis episodis.
En aquí aniríem bé perquè aquesta s'ha retrasat, recordeu, perquè havia de ser l'hivern, etc. I les localitzacions necessitaven tenir un aspecte concret. Però t'ho imagina't, cada episodi, una hora i mitja, i diuen que el total del pressupost rondarà els 300 milions.
No,
clar, una hora i mitja, i aquí ja sí que han dit que tota l'última temporada seran batalles i més batalles, i més batalles, i més batalles
i sobretot destacar la força visual que té audiovisualment, és meravellós, està no, molt ben feta.
Crec que l'equilibri magnífic entre els efectes especials i la part dramàtica de la sèrie, la sèrie està pensada com si fos un teatre, i tots parlen com si declamessin Shakespeare, i això és molt difícil d'escriure així que t'ho creguis.
Pot ser que siguin molts actors britànics?
Gairebé tots.
Clar, llavors tenen tota aquesta tradició de teatre.
El 90%, m'atreveixo a dir, el 90% potser és més, dels actors són britànics. Perquè són els únics capaços d'executar això amb convicció. És a dir, tu a un actor nord-americà, amb tots, hi ha excepcions, li dius, mira, declami això, i diu, això no m'ho crec jo, això no ho crec. Passa el mateix que el Senyor dels Anells. La majoria de la gent eren britànics perquè el britànic s'ho creu. És a dir, ho declama perquè porta tota la vida, des de petit, quan un es posa a fer la formació artística, doncs posem a Londres, des de petit ja al teatre, què estàs fent? No només declames Chekhov, declames Shakespeare i declames Dickens, i llavors aquest llenguatge t'és familiar, i quan parles, tot resulta natural.
Tot i que sense, a veure, és a dir, per molt bons actors que tinguis, aquesta sèrie també s'ha de destacar l'escriptura, té un guió absolutament meravellós, i jo crec que és una de les claus, és una trama geopolítica magníficament escrita.
Però has de trobar algú que sàpiga que sigui capaç de traslladar el que tu escrius
amb convicció,
i
no, està clar que ja és perfecte.
Jo crec que una de les grans coses és que ells no han renunciat al llenguatge de les novel·les, que podrien haver anat per un altre lloc. El llenguatge de les novel·les és un llenguatge molt concret. Exacte. On tothom parla, saps, com si s'hagués acabat de baixar d'una calesa.
I passa una cosa que m'agradaria que, si creieu que és el contrari, m'ho dieu també, però que tinc la impressió que HBO, que és la que va produir la sèrie, és 2011, no?, que comença Joc de Trons, tenia un cartell d'una productora de sèries de molta altíssima qualitat, però molt per l'elit, o sigui, sèries difícils d'empassar, d'aquelles que només...
Recorda que el seu moto sempre era It's not TV, it's HBO.
D'acord.
Ells presumien de fer una televisió per elits.
Llavors, quan apareix Joc de Trons, és el primer cop que HBO decideix, per molts que no perdis la qualitat, arribar a un públic massiu. És això?
És això, perquè fins a aquell moment havia tingut sèries molt reconegudes, amb molt de prestigi entre la crítica, Sopranos, The Wire, etc. Però sí que és veritat que HBO no havia tingut aquesta megasèrie estil Perdidos que arribés a un públic majoritari. Jo crec que han sabut mantenir l'equilibri entre aquesta qualitat del producte sense que l'èxit hagi matat el producte. No? Jo crec que han sabut equilibrar molt bé les dues coses.
Jo crec que el gran secret és el David Benioff, que és el cervell. Va anar a parlar amb el George Martin i li va dir, vull comprar-te els drets per fer-ho per la tele. I el Martin li va dir, m'estàs explicant. I el Martin li va fer una pregunta molt complicada sobre les novel·les, sobre la trama. Li va dir, qui creus que és el real pare real d'un personatge? Que no explicarem perquè això es revelarà. I el tio li va dir, la resposta que ell creia, que era, i va encertar. I el Martin li va vendre els drets de la sèrie precisament per això, perquè va dir, coneixes molt bé com penso i com faria la sèrie. I després se'n van anar els dos, bueno, el tres, que no recordo mai com es diu el seu soci perquè no li dono cap importància.
Bays, em sembla que es diu, el D.B. Bays.
Doncs van anar els tres a HBO, i HBO es va resistir moltíssim. Però com era el primer episodi escrit, van dir, ostres, això ens podria funcionar molt bé. A més, HBO sempre ha presumit de no fer concessions als espectadors. Cap concessió. O sigui,
no ho farem fàcil.
La nostra sèrie és aquesta, és allò que deia el David Simon, si li pedes al público sempre que era el carrito de los helados. No hi ha carrito de los helados aquí.
Sí.
Llavors, això va continuar...
Si ho deixes en mans del públic, sempre acabarem al mateix lloc, que és ensucrar-ho.
El David Simon, no fuck the audience, no, que es fotin.
Que es fotin.
O sigui, el David Simon explicava una vegada que deia, jo li demano al meu espectador o espectadora que sigui capaç de mirar 45 minuts la meva sèrie sense anar al lavabo, sense parar-la, saps, i sense parlar amb els amigots. I a canvi jo li donaré tot el que tinc. O sigui, tota la qualitat, l'escriptura dels millors guionistes del món, saps, i la capacitat de crear una trama que t'enganxi. Però tu m'has de donar la teva atenció durant 50 minuts. Jo crec que HBO, després de la primera temporada, a veure que això funcionava com un tret, que anava molt bé i que a més era molt seriosa. És una sèrie molt seriosa. És una sèrie que no te l'agafes a cunyeta. No fa gràcia.
És que no li cal, tampoc.
No li cal.
I jo crec que t'enganya molt, no?, com a espectador, perquè tu, quan arrenques una sèrie, sempre vens amb els teus referents. I veus que és una sèrie d'estil medieval, i penses, molt bé, que és la típica batalla, no sé, una mica entre Braveheart i alguna altra cosa, que aquí es barallaran, es mataran...
Se la va qualificar com un Senyor de los Anillos per adultos.
Això, una mena de Senyor dels Anillos, no? I a l'hora de la veritat vas veient que té un fons dels personatges dificilíssim, que barreja el concepte, si vols, del Senyor dels Anells, de moltes famílies i molt complexa a nivell estructural, però llavors hi ha la complexitat de les idees de fons, no? Clar. Que té filosofia, que té el debat sobre el poder...
Geopolítica. Molt avançada, a més, drama romàntic, fins i tot. És ahí, hi ha el drama romàntic entre molts personatges.
Hi ha escenes, la mítica escena, que no explicarem com acaba, entre Tyrion i la que és la seva amant, que ja està enamoradíssim.
Aquella
escena és d'una duresa.
I té l'habilitat que tenia Pixar de tenir molts nivells de lectura. Llavors, un públic que no vol llegir tota la part filosòfica i de...
Política,
i no passa absolutament res. La sèrie continua funcionant. I molta de la gent que ens està escoltant segurament li interessa no per aquesta part, sinó perquè visualment és una sèrie magnífica.
Però vaja, que això ja ho feia Murnau, Fritz Lang, saps què vull dir? Que tampoc ens ho ha inventat Pixar.
No, home, no.
És veritat, Pixar té el mèrit d'haver-ho fet a dos nivells completament diferents, que és el món dels infants i el món dels adults.
Sí, sí.
Però la gent pensava que Juego de Tronos seria Harry Potter i Juego de Tronos és Conan.
Mateix.
És una sèrie salvatge. És una sèrie salvatge, però al mateix temps les reflexions que fa, els monòlegs dels personatges, ostres, són superhumans. I al final et dones compte de les preocupacions, encara que sigui un regne màgic on hi ha dracs i tal, és la mateixa preocupació que pots tenir tu a casa teva, preocupat per la teva família i per la seva seguretat.
Sí, és que és una sèrie que si la trasllades amb personatges actuals i en un context actual, funciona igualment amb els guions. Li canvies els dracs per una altra cosa, per camions,
hi ha un moment que van a demanar calés a la tresoreria.
Sí, és tan actual, això.
Sí, pots llegir Wall Street, pots llegir Trump, pots llegir el que vulguis.
Hi ha una cosa que es diu banc de ferro, no? Sí, diuen el banc de ferro, que és els que deixen pasta.
A més, hi ha una cosa, jo crec que ells, que jo no havia vist mai planificat en aquesta manera tan boja, que és fent honor a la samarreta de Blai de Hodor.
Sí, que el Blai porta, no ho he dit, una samarreta dedicada a la sèrie a un personatge que es diu Hodor.
De Hodor, perquè per ser en espanyol ho van resoldre d'una manera tan...
És que és molt difícil resoldre-ho, això, si no saps d'on vens.
Per això vas tenir la sèrie en versió original, perdó. Però és un personatge que apareix ja des del principi i que es diu Hodor, tu no saps per què, i arriba un moment en què resolen aquest enigma i et quedes
en aquest moment molt, molt llunyà.
Si algú ens està escoltant i no ha vist la sèrie i es planteja veure-la, només per al personatge que es diu Hodor, li diria que ho miri en versió original.
A l'episodi en què tu descobreixes...
Perquè és molt difícil després...
En què tu descobreixes per què el tio es diu Hodor, és que jo em vaig quedar, vaig dir... Sí, de veritat, m'ha donat una allarma i donar petons a la televisió.
Perquè potser és a la tercera o la quarta temporada, vull dir que tot això...
No, va ser la sisena.
A la sisena?
Sí, a l'anterior va ser. Sí.
No sabia que era tan
lluny. Està 6 anys pensant, ara te la fotré.
Perquè això està planejat des del principi. Llavors, 6 anys...
Si algú se li va acudir pel camí, de veritat, aquest tio es mereix un Òscar.
Sí, això sí. És que el que donaria jo per veure la Bíblia que tenen aquesta gent de tots els personatges. No, totes les accions, ara i per on anirà tot.
Us en recordeu allò que vam dir de Hodor al principi? Pues ho resolem ara. I és com, perdona, és que... Quins anys pebrons.
Perquè a més, tu quan comences una sèrie no pots saber si triomfarà tant com per arribar a la sisena temporada, m'explico?
Que és tot, o sigui, tu agafes i saps les blinds, aquestes apostes que fan als casinos sense saber quines cartes tens, ja d'entrada? Doncs no, jo poso tot, però si encara no sap quines cartes... No, jo poso aquí.
Tot el rojo.
Mitja de la taula. Exactament.
D'un parell de coses més per definir. Són 7 episodis aquesta temporada.
Sí.
Això vol dir, i el Blai m'ha posat aquí la durada, que és interessant. Són gairebé tots d'una hora, 59 minuts, 59 minuts, 63, 50, 59, i els dos últims són un pèl més llargs, 71 minuts, i l'últim, 81.
Que de moment serà hora i 20. Més llarg de tota la sèrie fins que arribi la 8a temporada.
I que ja han avisat que serà la sèrie més amb el ritme més ràpid, o sigui, la temporada amb el ritme més ràpid de totes les temporades, i que serà la temporada en la que hi hagi més sang amb diferència. O sigui, això ho han dit els propis creadors de la sèrie.
No, jo crec que ens estiguin timant. Estic fascinat perquè Hollywood Reporter l'altre dia... És veritat que hi ha hagut un unanisme absolutament celebrat amb això, perquè clar, tothom vol aportar noves dades i dir no sé què, i Hollywood Reporter feia com un reportatge llarguíssim que analitzava cada un dels títols dels episodis, sense saber res més.
Però això és un deliri, eh?
No.
O sigui, hem arribat a aquest nivell...
És un deliri en el que tots participem,
sí.
Perquè s'ha convertit en un fenomen tan bestial que... L'altre, vaig llegir un reportatge tan estúpid l'altre dia, no em recordo on era, però sí que recordo.
Les claves para entender la séptima temporada del juego és l'article que tothom ha escrit.
Porque hay algunos personajes que no entienden por qué no han muerto ellos mismos.
Sí. Todo lo que tienes que saber sobre Juego de Tronos.
Per favor, prou.
Sí. Realment ens estem passant una mica...
Bueno, perdona, i ara que comença ja... Perdona, eh? Sí, jo per sort ja no estic a Twitter ni res, ni tinc Facebook ni res, ni miraré res, estaríeu... apagat del món, però pobre el que no vegi l'episodi en
abans,
les 6 hores següents d'emissió, perquè serà una matança, tremenda.
Si no la veus aquesta matinada, oblida't de no pillar algun spoiler, segurament cauràs.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 12 del matí, avui a les 3 de la matinada, HBO i Movistar Plus emeten, no sé si subtitulat o sense subtitular, ja ho veurem, demà es podria comentar,
el
primer episodi de la 7ª i penúltima temporada de Joc de Trons. Tenim el tron de Joc de Trons a l'estudi. Si entreu a Twitter o a Facebook, ens seguiu, feu favorit, retuitegeu i contesteu la gran pregunta de la porra, que és: qui acabarà sent el rei dels 7 regnes? Moment, eh?
Recuba tots els rècords i es converteix en la ràdio més escoltada de la història.
RAC1 acaba la temporada 2016-2017 un altre cop com a líder de la ràdio Catalunya amb 814.000 oients diaris.
RAC1 es consolida com la ràdio líder a Catalunya pràcticament totes les franges horàries del dia segons les dades de l'EGM.
Podeu aplaudir. Sí.
Gràcies per acompanyar-nos, per fer-nos líder un cop més.
He fet rècord, eh?
Sí.
Què? Com et queda?
Jo no tinc adjectius.
Som els primers. Amb gairebé el 44% del xerp.
És una passada, la veritat.
Quan dic tots, tots som 1. Em refereixo principalment als oients, consumidors i veritables responsables d'aquest èxit.
De mitjana aquesta temporada han connectat amb RAC1 823.000 oients.
Som RAC1. Gràcies.
Gràcies.
Tots som. Moltes gràcies.
Tots els caps de setmana de 7 a 2, Dia Lliure, amb Xavi Bundó.
D'aquí uns instants resolem el premi de Joc de Trons d'avui. Insisteixo,
Xavi, perdona, et puc interrompre? És que estic seguint un fil sobre això del dual o no dual de l'emissió d'avui, i la pròpia Movistar ha contestat a una cadena de Twitter, de tuits, en la que diu que s'emetrà en castellà, és a dir, en dual, pel que jo entenc.
Ostres!
En anglès... I l'altra cadena,
això canvia una mica més la situació, eh?
Sí. No és allò que feien el dia següent que l'emetien com l'estan fent fins ara, no?
Doncs el fil és aquest,
i no hi haurà subtítol.
Significa en espanyol o simplemente versión original. I li contesta Movistar: hola, soy Juan Manuel, significa que s'emitirà en castellano. Saludos.
Doncs déu-n'hi-do, perquè jo és el que us deia, encara li trobo molt més de mèrit que la sèrie que més espera tanta gent hagi passat per tantes mans, que l'hagi vist tanta gent, que són els actors de doblatge.
Home,
si dobles totes les versions...
Aquí hi ha uns contractes de confidencialitat que són... O sigui,
però ja sabem que ha passat amb tots,
eh? Disparen.
Ja. Saps el que li va passar a tal? Doncs vindré a casa teva i ho faré.
Algun dia algú hauria d'explicar, no seré jo perquè em penjarien, la guerra bruta que s'està produint amb aquesta sèrie entre els dos grans inquisidors d'aquest país a nivell televisiu, que són Movistar Plus i HBO.
M'agrada molt el missatge de la Ruth, és que en tenim desenes i desenes de missatges d'oients responent a aquesta qüestió de tots fans de Joc de Trons, i jo crec que és el resum: serà el rei de la nit, moriran tots. O sigui que acabi arrasat els 7 regnes, iau.
És que estic veient el rei de la nit assegut al tro preguntant-se:
I ara què?
Perquè clar, tot buit.
Ja està tot buit. El cavall el tinc cansat.
Trucant a George R. Martin. George, agafa algo.
Un lloc que se suposa que fa calor i farà fred.
No, demanant un cafè. Que... Sí. Vale,
aquí, si tothom és mort. Bé, això serà aquesta matinada. Tothom, moltíssima gent pendent. Segurament és l'estrena de temporada més important de la història de la televisió, jo crec.
No, no, no.
Mundial.
Totalment.
Quedarà la propera per això, eh?
Quedarà la propera, que ja serà...
Que ja serà la rematada final.
La rematada final. Bé, una de les estrenes de la setmana, fora de la televisió, el Blaiman parla tota la setmana, diu, quin tros de pel·lícula, i jo vaig pensar, home, vols dir, tenint en compte que estem sempre, tornem al mateix lloc, sempre igual, eh? La guerra del planeta de los simios.
Ai,
què és allò? Escolta'm, prou ja amb el planeta dels simios. Sí, deixeu-la, deixeu-la.
Una cada 10 minuts.
Recordem que és la guerra del planeta dels simios és el tancament d'aquesta trilogia que cal entendre com una preqüela al que passa a la primera pel·lícula. La pel·lícula original protagonitzada pel Charlton Heston. Aquí coneixem una mica l'origen del César, que és aquest personatge central d'aquesta trilogia, que és... Trobo, jo diria fins i tot que és el millor rebut, o sigui, allò de tots els que ens ha fet fins ara, de qualsevol pel·lícula que hagin volgut refer, jo crec que aquest seria rebut, sí. Seria
el
millor.
El reboot és intentar actualitzar una pel·lícula, expliquem-ho, perquè potser la gent diu que collons és un reboot, a part del que també la llum cada mes.
I molt alt, per cert.
Reboot, que s'escriu R-E-B-O-O-T, per segur, vol posar a Google. Reboot és agafar una pel·lícula i intentar reiniciar-la, no? Que és el que vol dir.
Perdó, és que encara estic amb el tema de Joc de Trons. Hi ha el típic oient, que m'agrada molt això, jo crec que ho hem pensat tots, que diuen, si maten aquest personatge, deixo la sèrie. Sí. Ens ha passat a tots.
Pobre, no, que ho deixi ja.
Diu, l'Oriol diu, Tyrion Lannister, si el maten... No miro cap episodi més.
És un mentider i sap que seguiran pirant-les.
Bé, perdó.
Doncs aquesta tercera part seria, crec, la més ambiciosa, la millor de les tres pel·lícules, on els simis aquí agafen tot el protagonisme. Fins ara, sobretot a la primera, no tant a la segona, els humans eren més els protagonistes, aquí no. Aquí el César, a més, interpretat meravellosament per l'Andy Serkis, que era l'home que hi havia darrere del Gollum o del King Kong, que fa una interpretació sensacional. Sembla que estiguis venint amb ell.
Jo crec que el nivell dels efectes especials en aquesta pel·lícula és d'un...
Demencial.
Sí.
Jo crec que està ja... Està tocant aquell moment en el qual ja no distingiràs si estàs veient una animació digital o una realitat
física. Jo crec que l'humà segueix sent la gran frontera.
Exacte, és el darrer bastió que els hi queda.
Ho veurem, no crec que tardem més de 5 anys en veure-ho, però és el personatge del César interpretat per l'Andy Serkis és una cosa espectacular. Jo diria més, és una pel·li que sembla de camp de batalla i en realitat és de camp de concentració.
Sí.
I per mi té coses de la Llista de Schindler. Així t'ho dic. Mm-hmm. Sí, el personatge, el comandant del camp, que és el Woody Harrelson, és exactament el personatge de Ralph Fiennes a la pel·lícula de Spielberg, i jo crec que la pel·li és tan brillant a tots els nivells, és d'una bellesa
I molt ben equilibrada, l'acció, la violència, la profunditat emocional,
està tot... Que té una troballa perversa, que és el fet de que tu des del principi vagis amb els simis. Sí, tu vols que exterminin la raça humana, però ja.
Bueno, de fet, els humans a la pel·lícula no quedem gaire bé. És a dir, quedem com a escòria,
quedem com el que
malèvola,
som,
sí, com el que som. Però és una pel·lícula antihumana, bàsicament.
I estem a favor.
Estem a favoríssim.
Dues coses més, abans de tancar, perquè anirem a la... A veure què tal li ha semblat la reunió que en diuen, la missa de Hillsong a la Núria Hart, que els hem tingut fa una estoneta. Segur que és Hillsong o no?
És que això el Toni li encantarà.
No, n'anomenen l'església hipster.
L'església hipster, Toni. Aquí a Barcelona. Aquí a Barcelona.
No m'ha arribat tant.
Bé, 4 minuts i les 12 en punt del matí, dues coses més relacionades amb la televisió. Moltes estrenes de TV3 estiuenques.
Sí.
Aeroport.
La graella d'estiu, aeroport.
M'ho vaig passar molt bé amb aeroport.
Em va encantar. Em va encantar. Jo, perquè, a més, jo sóc molt fan d'aquests reportatges d'aeroports que veies a Discovery Channel.
Sí, però és que és un fenomen que existeix des de fa molts anys.
Exacte, no. Evidentment, és el que anava a dir. No és nou, perquè ja fa temps que els americans ho fan. El que passa que està ben fet. És a dir, és la història, és la intrahistòria de com funciona l'aeroport del Prat de Barcelona. Jo crec que està estructurada d'una forma molt moderna, molt ràpida, és un programa molt àgil i sobretot és un programa que en cap moment busca el drama gratuït, sinó que se centra en històries més aviat humorístiques, no? Fa un càsting de personatges, de treballadors de l'aeroport, jo crec que molt encertat, han agafat el material més interessant en tots els aspectes.
El material humà més interessant.
Sí, exactament. I jo crec que al cap i a la fi és un programa ideal per veure a l'estiu i que enganxa moltíssim, sobretot perquè tots hem anat a l'aeroport i tots ens hem fet moltes preguntes sobre què passa darrere de l'escenari, diguem-ne, d'un aeroport.
Alguna vegada.
I aquí veus que els treballadors de l'aeroport...
Ara. Home, Jo la clau són els treballadors, sí, m'agraden molt els
que,
treballadors.
Que si tu pensaves que havia friquis al teu treball, a l'aeroport també n'hi ha. Vull dir, perquè treballen a l'aeroport no vol dir que siguin gent molt assenyada, que també són gent divertida i gent que té les seves neures. Per cert, menció especial pels controladors. Mm. Va sortir un controlador que mentre parlava amb la càmera feia baixar dos avions, sí, aparcava un altre i demanava un Burger King.
Jo la feina del controlador és que no la voldria per mai del món. O sigui, puc entendre que els hi paguin el que vulguin, perquè aquell senyor que tenia tot d'etiquetes allà sobre, anava apuntant i anava explicant amb aquella tranquil·litat, sí, bueno, vuelo 4-3-1-3 a la pista, no sé quantos, i anava apuntant.
I l'estava comentant que...
Sí, i seguia.
Només et dic una cosa.
Sembla meravellós.
Quan hi ha vaga de controladors, i una merda que agafa un avió.
Exacte. Bé, i dues coses més. Primer, que avui s'estrena aquest nou programa, a més amb el Basté, el de... Espera't, que ara no trobo
això
el nom.
Això no és un trio.
Que l'he vist llançant a Cistella. Ja veurem a veure què passa, a veure si ho comenten dilluns. I dos qüestions pel que tenen a veure amb les sèries. La nova temporada Stranger Things ja té data.
És veritat.
També nova... Vaja, una de les estrenes...
El 27 d'octubre.
27 d'octubre.
I que passa a pintar molt bé.
I també la té... Espera't, que ara no... M'acaba d'anar al cel al cel.
Home, jo aprofito aquesta espessura que tens per recomanar The Keepers a Netflix, que no sé si l'heu vist,
no,
que és la investigació d'un crim i els lligams amb l'Església Catòlica.
Doncs mira, jo vull recomanar...
I és espectacular, això, bro, que a tu t'agradarà molt.
Jo vull recomanar un altre que es diu Snowfall, que acaben de penjar-la a HBO, que va sobre l'explosió del crack i de la cocaïna a Los Angeles als 80. Superbona.
Ja m'ha vingut. 27 d'octubre és la nova temporada de Stranger Things, 1 de setembre la nova de Narcos.
Ah,
ja
Narcos,
sense el Pablo Escobar que iria.
La vaig abandonar a la segona, que em va semblar terrible, i la tercera tinc zero confiança.
Molta gent, Netflix... No, però molta gent que encara la veu, vull dir, que crec que és la... la sèrie més vista a Netflix a Espanya, diria.
I és una sèrie que ha aconseguit que ens diem gonorrea i malparidos entre nosaltres.
I que a més té...
Aquí el Xavi Pardo, company de la redacció, tot el dia malparido.
Sí. Recordem que aquesta tercera temporada hi apareixen actors espanyols, a Javier Cámara, a Miguel Ángel Silvestre i el Tristán Ulló.
Ja, per si teníeu prou motius per deixar de veure-la.
No, home, no. Javier Cámara. A mi m'agrada molt. Bé, 30 segons i arribarem a les 12 del matí. Tirem una miqueta de la música de Hillsong, Dani. Espera. Núria Hart, bon dia.
Bon dia.
Des del Coliseum, on hi ha hagut aquesta reunió, que en diuen ells, aquesta missa, que encara funciona o no?
Encara funciona, el que passa que ara podem parlar tranquil·lament perquè fins ara hi havia una banda de 9 persones a sobre l'escenari tocant aquestes cançons que ara escoltàvem de Hillsong amb un volum molt alt, tan alt que les famílies que han vingut amb nens petits, n'he vist algun que portava aquells auriculars per esmorteir el so que veiem, per exemple, en grans festivals que els pares porten als nens. Ara mateix ha acabat aquesta actuació que...